El cafè de la ràdio.
Què hem de tenir en compte per evitar que els mosquits se'ns mengin? En parlem amb el Roger Itja de Mosquito Alert. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia a tothom.
Com tenim la presència de mosquit tigre a Catalunya aquest any?
Bé, depèn de l'època de l'any. Ara mateix han començat ja, evidentment. Comencen a principis de maig, finals d'abril, els primers exemplars. És una espècie que assoleix els seus màxims normalment a finals d'estiu, sobre els principis de setembre, probablement. I bé, estem interessats en les quantitats que n'hi pot haver, la de les densitats de població d'alguna forma, això depèn de la quantitat de focus de cria que tinguin, bàsicament. O sigui, si el nostre veí té una galleda en plena d'aigua, doncs tenim números de tenir un problema molt greu. Si estem en un barri on la gent no emmagatzema l'aigua, per exemple, en propietat vertical, en el centre de les ciutats, doncs igual n'hi haurà menys perquè només criaran a les embornals del carrer. Això pel que fa a quantitat de mosquit. Pel que fa a la distribució, és una espècie invasora, ja està colonitzat ja... Bàsicament, ara mateix està en una part molt important del territori català. S'està expandint cap a l'interior i cap al Pirineu. Podríem dir que hi ha més del 95% de la població que ja està exposada, perquè els nuclis de població més importants estan al litoral.
Clar, parlaves ara de l'aigua emmagatzemada, no? De fet, aquest és un dels motius pels que fem també aquesta entrevista, no? Perquè durant la sequera ens han dit allò de aprofitem l'aigua de la dutxa abans que l'aigua estigui calenta, l'aigua de la secadora, si tens una secadora d'aquelles que la guarda en un recipient, doncs intenta aprofitar-la. Clar, això ens fa que segurament tinguem molta més aigua estancada de la que hem tingut mai a les cases, amb aquesta part positiva, diguéssim, de voler-la conservar i de voler-la fer servir per altres usos. Això vol dir que estem generant focus?
Pot passar, i és un exemple clàssic, diguem-ne, de la implicació que té el tema dels mosquits amb la sociologia i amb la conducta humana. Efectivament, des de les administracions s'està recomanant a la gent que reaprofitin l'aigua, i al mateix temps des de l'administració s'està recordant a la gent que si reaprofiten aigua hi tindran mosquits, probablement. La qüestió és compatibilitzar les dues directrius, mantenir l'aigua per pal·liar els efectes de la sequera i al mateix temps que aquesta aigua s'estigui de forma segura pel que fa als mosquits. Una manera que aquestes galledes o aquests bidons en els quals podem recollir l'aigua no generin larves de mosquits, per exemple, és tenir-los a l'interior. No deixar-los a l'aire lliure. És menys probable que una femella de mosquit tigre els trobi i pugui pondre els ous. Si estan a l'exterior, doncs els hauríem de tapar amb una tela mosquitera d'algun tipus, o amb una tela d'un altre tipus ben subjecta amb una elàstica gran, d'aquestes de la vaca dels cotxes, és una possibilitat també. I després, la tercera opció, o la quarta, seria d'alguna manera no permetre que l'aigua estigui en aquestes condicions un temps massa llarg. Quin temps és massa llarg? Doncs, evidentment, el temps del cicle biològic dels mosquits, el cicle larvari, que solen ser uns 5 dies. A l'estiu hi ha molta calor i en un recipient petit que l'aigua està més calenta. Per tant, si guardem l'aigua però no permetem que s'estanqui més enllà de 5 dies, no hi haurà problema, perquè quan la fem servir eliminarem les larves. Les larves, dit sigui de pas, són molt visibles, són perfectament visibles, el que passa és que no s'assemblen a mosquits. I que si tenim una galleda a la terrassa i veiem uns cuquets que es mouen, no se'ns ocorri pensar que allò són granotes, perquè seran mosquits. Vale? O sigui que en el moment que vegem aquests organismes en l'aigua, el tema és desfer-se d'aquesta aigua. Són molt fàcils de matar, perquè si la tirem en terra o la llencem per l'aigüera, elles, les larves, s'asfixiaran. Penseu que les larves, els mosquits, necessiten aigua estancada perquè respiren oxigen atmosfèric. Tot el que sigui sacsejar-les, llençar-les, fer-les baixar per l'aigüera, diguem-ne, les mata per asfíxia.
Per tant, si aquella aigua que tenim la fem servir per regar, doncs a la que tirem a la terra de la planta que vulguem regar ja se'ns hauran mort aquestes larves, no?
Efectivament, les larves són aquàtiques. O sigui, les tirarem en el test del gerani, l'aigua s'escolarà en la terra i la larva quedarà en la superfície de la terra, pensant alguna cosa així com o no, estic morta i se morirà per assecació.
Clar, estem parlant molt de mosquit tigre perquè és aquesta espècie invasora doncs, que ha arrelat a casa nostra i de quina manera, no? Ara ho explicaves, no? Amb aquest percentatge tan alt de la població. Els altres mosquits funcionen igual?
No, els mosquits són molt diversos. Realment són espècies que són oportunistes, tenen estratègies reproductives de gran capacitat, vull dir que és per això que n'hi ha tants, quan n'hi ha, perquè exploten un hàbitat d'una forma molt ràpida i molt eficient. Però, al mateix temps, estan especialitzats en diferents tipus d'hàbitats. A casa nostra, per exemple, tenim mosquits que només els trobarem en les clavegueres, que seria el cas del mosquit comú, el que ens pica de nit, vull dir que no necessàriament pot criar en recipients, també com el tigre, però el seu ideal són aigües molt brutes. Per tant, aquest segurament el trobarem aquí en el clavegueram o en una fossa sèptica en llocs d'aquestos. Però també hi ha mosquits, per exemple, naturals, de natura. Són mosquits d'aiguamolls, per donar un exemple, que aquestos en períodes de sequera n'hi ha hagut ben pocs perquè no plovia i els aiguamolls no s'inundaven. Són mosquits que apareixen a la primavera i a la tardor, quan s'inunda les zones humides. Per exemple, doncs, els aiguamolls de l'Empordà o aquí al Prat, al delta del Llobregat. Hi ha moltes altres espècies de mosquits, n'hi ha més de 60 descrites en Espanya. Hi ha mosquits que són propis de forats de troncs d'arbres, per exemple. Aquests forats que veiem en els alzines, al Montseny, que tenen... No ho veiem, però acumulen aigua al seu interior. Hi ha espècies de mosquits que estan especialitzades només en aquests llocs. Hi ha altres que són de la fosa de les neus, i que són d'alta muntanya, i que quan la neu es fon, doncs en aquells tolls que generen se fa aquesta espècie de mosquit. Hi ha una varietat enorme. Per això és important també fer una diagnosi adequada, no? Això amb Mosquito Alert i en altres, diguem, mecanismes o centres de recerca, i també les empreses de control de plagues sempre fan una diagnosi en primer lloc, perquè pots tenir un problema de mosquits, però segons l'espècie que sigui has d'anar a buscar les larves en uns llocs molt diferents.
Uh-huh. I tots piquen?
Sí, bàsicament
totes piquen, espècies... no? Hauríem de dir.
Sí, són les femelles les que piquen, només piquen en el moment que han de desenvolupar els ous per prendre la sang. La sang és una aportació nutrició específica per a pondre els ous. A fer la sang la digeixen, la passen directament als ous. N'aprofiten ben poc per elles mateixes de la sang. L'aliment normal dels mosquits, tant mascles com femelles, serà nèctars i sucs de flors, fruites que s'estiguen descomponent i coses per l'estil. Aleshores, els mosquits, totes les espècies de mosquits que tenim a Espanya són picadores. Una altra cosa és que també estan especialitzades en això. Hi ha espècies que piquen a determinats hostes i no a d'altres. Per exemple, el mosquit tigre és molt generalista, li agraden molt els humans, però pot picar pràcticament qualsevol cosa. Però tenim mosquits que només piquen a ocells. No picaran mai a una persona. Hi ha d'altres que piquen a granotes i poden picar altres coses facultativament, depèn de les circumstàncies. Però també en això hi ha una especialització molt important.
Les picades del mosquit tigre, tenint en compte que fa tant de temps que les tenim entre nosaltres, segueixen tenint els mateixos efectes que al principi o ens hi podem acostumar?
Bé, això ja depèn molt de les persones i probablement els dermatòlegs podrien contestar molt millor que jo. Sí que l'experiència que tenim del control i en l'estudi del mosquit tigre, considerant que el vam descobrir a Espanya el 2004, realment s'ha pogut veure i crec que tothom està d'acord que els dos primers anys potser la gent fa unes reaccions més importants. Això contribueix molt a l'alerta social que es produeix quan arriba un mosquit tigre en un municipi on no era conegut, perquè, esclar, els primers temps representa que la gent fa unes faves importants que piquen. No és la picada mateixa, la que és dolorosa, és la reacció després que te queda en la pell. Mm-hmm. Això és perquè els mosquits, quan te piquen, inoculen una saliva. No és realment que xuclin la sang, sinó que injecten una saliva i la sang puja, diguem-ne, per pressió inversa des del capilar. I en la saliva, doncs, hi van substàncies que són molt actives biològicament, són enzims que estan allí doncs, per dilatar els capilars, pel capilar, per exemple, que no es tanqui, per evitar la coagulació de la sang i coses així. Aquesta saliva és diferent per cada espècie de mosquit. De manera que en el moment en què ens pica una espècie exòtica que no havien estat exposats mai, el nostre cos, tots nosaltres, reconeix els al·lèrgens als que hem estat exposats des de petits. Però, clar, aquest és nou. I això fa que el cos necessita un període d'habituació fins que reconegui allò d'una forma com més normal i hagi fet, diguem-ne, com si diguéssim, la biblioteca per la saliva d'aquell mosquit concret.
Amb la sequera hi ha menys mosquits?
Aquesta és una pregunta molt bona i és molt difícil de contestar. Pels mosquits a les maresmes, doncs evidentment sí, perquè no només creixen en les maresmes. L'axioma fonamental dels mosquits és si no hi ha aigua no hi haurà mosquits, per tots ells, perquè tots crien en l'aigua. Hem vist que crien en llocs diferents, en aigües d'origen diferent. Els mosquits de segomolls, doncs, en anys de sequera ho han tingut molt malament, perquè és que no tenen opció. Els ous es queden en el terra, estan allà en els aiguamolls, però clar, no poden créixer, no poden néixer perquè no hi ha aigua, de manera que nosaltres no els veiem. Després hi ha els altres, els que són de zones, diguem-ne, més urbanes. Aquí la cosa es modula molt, és molt variable, perquè ja hem vist, ho hem comentat abans, en moments de sequera la gent igual acumula aigua. Igual la gent acumula més aigua en medi urbà en temps de sequera que no pas en temps normal. Pots trobar una cosa de sentit que en una casa hi hagi molts més mosquits en temps de sequera, simplement perquè s'han fet reserves, perquè han acumulat molta aigua per la situació climàtica. De manera que això és bastant complicat de, diguem-ne, de donar una norma general. El cas típic, per exemple, perquè us feu una idea, serien els cementiris, que tenim una situació en què els vasos... que és una situació una mica absurda, perquè les flors, el 99%, són sintètiques. No necessiten aigua, perquè la gent hi segueix posant aigua per estabilització del vas. Què és el que passa en un cementiri? Doncs que la meitat, una part de l'aigua ve de la pluja, i l'altra meitat ve de la gent que va visitar els seus difunts i que omple els vasos amb aigua. Per tant, és una situació molt típica de, diguem-ne, en la qual es necessita una acció social, perquè si l'aigua que no posa la naturalesa la posen els humans d'alguna forma i es complementen. I tots dos orígens provoquen un increment de la població dels mosquits.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot plegat. El Roger Itza de Mosquito Alert, gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.